Arriba al Barça, es veu que ell fa un sacrifici, però el Barça també, això té un cost econòmic que no és poc per 6 mesos. Aleshores, a mi em genera dubtes. Útil, la confiança que em genera Flick, que ha canviat a tots els jugadors, jugadors que no servien per res, que ens haguessin venut com Rafinha, els ha canviat. Per tant, l'esperança és que Flick també pugui condicionar Cancelo i que també pugui revaloritzar-lo i que pugui rendir el camp. Per tant, és l'únic que em puc agafar a pensar que Cancelo pot ser útil al Barça, perquè a mi, la veritat, no em genera cap expectativa ni cap il·lusió. Bé, la sensació és que tampoc podien fitxar ningú més al final han dit, doncs bé, pot venir aquest. És cert que sí, que potser en alguns partits pot jugar i alliberar els altres, però què voleu que us digui?
Sí, sí, quan surts al mercat a buscar un central i tornes amb un lateral, bé, haurem de fer un acte de fe, com era el joc aquell, acceptarem vaixell com a animal de companyia i resar perquè Flick i la seva capacitat per reactivar futbolistes es faci que Cancelo sigui...
Era Pop, no?, com a animal
sí,
de companyia.
L'anunci, hi havia un anunci, no?
L'anunci era Pop.
Sí, d'un joc de Nadal.
Vaixell també és un bon exemple.
És a dir, com a animal de companyia té un sentit.
Sí, no, un vaixell, no. Sí, que el membre, o sigui, que l'estrella del rigor a l'hora de dibuixar l'humor parli de vaixell com a animal de companyia...
Sí, perquè jugaves al vaixell de un dir la flota, no?, que es deia, jugaves això quan eres petit.
Ara m'esteu complicant.
Potser que hi hagués un concepte d'afectamos barco, però no era com animal de companyia.
No, com animal de companyia, evidentment.
Com una altra cosa.
És que devia ser...
És
igual, que ja faig tard.
Com a moble auxiliar.
Tot i que avui estic tranquil perquè no veig l'Agnès Marquès. Salmo, alguna cosa més?
No, res més.
Molt bé, doncs Mercès.
Vagi bé, adéu-siau.
Esperem que demà la roda de premsa de Flick sigui més puntual i més curta.
A quina hora t'han citat demà?
No, l'entrenament és a les 11, a partir de la 1 a la roda de premsa.
Però ja ho has gestionat per si s'endarrereix,
no,
que els convidin a dinar.
Saps què passa? Que tendeix a...
Comença abans.
Tendeix
sí.
a avançar-se.
Abans de la 1. Oh,
clar.
És que però, tots a la 1 i a vegades...
Si comença la 1 i 1, es deu fotre unes multes de caldeu.
Bé, no ho sé.
No sé. Tan impuntual.
Li fan més preguntes. Si comença tard, li fan més preguntes.
Aceptamos barco com animal aquàtico. Jo sabia que més o menys tu que havia sentit campanes.
Però hem d'agrair un gest que ha fet avui el Barça, que tot i començar amb 6 hores de retard... No, 6 hores no, m'he passat aquí. Era de 2:15 i ha sigut a 1:15 que ha aparegut Cancelo. El Comunicació ens ha convidat a dinar, tots els que estàvem allà. Això ha estat un detall.
Si s'han convidat
a dinar. Tu t'has quedat, no és el Muri o no?
És un bon detall. Sí.
I tant que sí, les coses com siguin. I fins i tot és possible que hagueu dinat més que el dia del dinar de Nadal.
No hi era jo el dia del dinar de Nadal.
Però què és aquest mal?
Vinga, va, Sal Murri, gràcies.
Adéu-siau.
Que consti que avui és que no venia ella. 3 minuts passen de les 8 del vespre. A les 10 al Catalunya Nit, sí, amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès. Hola, Agnès, bona tarda.
Bona tarda.
Amb quins continguts?
Doncs mira, d'entrada podem actualitzar l'estat de les carreteres després de les protestes dels pagesos. Ara han quedat reoberts els dos sentits de la marxa de l'AP7 a Puntos, també la C16 a Olvan, però això sí, encara amb alguns carrils tallats, per tant, encara hi pot haver alguna complicació, però en tot cas ja es pot circular en sentit nord i sud en tots dos casos. Estarem molt pendents avui al Catalunya Nit de l'Iran. Són hores en què hi ha molt moviment. La xifra de morts per les protestes al país supera les 2.000 persones, segons una organització de defensa dels drets humans. I Donald Trump, que per cert ara a les 8 doncs, té prevista una compareixença pública, de fet ja ha començat. Hem de veure què és el que diu, perquè ha penjat a les seves xarxes socials...
President Trump speaking at economic event.
Sí, exacte. És un fòrum, és una intervenció de caràcter econòmic, que per cert veurem si fa referència doncs, en aquest setge que està fent el president de la Reserva Federal dels Estats Units, i sobretot el que escoltarem, perquè és del tot imprevisible, si diu alguna cosa sobre l'Iran, perquè com dèiem, les xarxes socials han enviat un missatge alentant a la població iraniana a mantenir la protesta i advertint o avisant l'ajut és en camí, no? És de camí. No sabem què vol dir, lògicament, Donald Trump quan diu això. En tot cas, trucarem la politòloga iraniana, d'origen iranià, però ja establerta a Catalunya fa anys, Anahita Nasir. Ja ens diu que fa dies que no pot parlar amb la seva família, que és el període de temps més llarg en què han quedat incomunicats, i valorarem amb ella doncs, aquestes hores. Ens arriben imatges de l'Iran que continua la pressió al carrer. Veurem què és el que passa. I també en parlarem amb el periodista periodista nord-americà John Lee Anderson d'aquesta actitud tan expansionista de Donald Trump. Julio Iglesias, dues extreballadores de les mansions de Julio Iglesias l'han denunciat, l'acusen d'agressions sexuals. Aquesta és una investigació que ha publicat el diario.es i Univision Noticias també. Són dues persones que donen molts detalls a com era treballar al servei de Julio Iglesias aquí. Tan aviat com a l'Audiència Nacional, a la Fiscalia de l'Audiència Nacional li va constar les dues denúncies, la Fiscalia va actuar d'ofici i té oberta una investigació. Això és d'aquesta manera perquè és un ciutadà espanyol que hauria comès presumptament un delicte fora de l'estat espanyol i, per tant, pot obrir l'Audiència Nacional una investigació d'ofici. I després, destacar que a les 11, avui hem sabut una notícia que és la següent. Avui és el Dia Internacional de la Depressió. Tractar aquesta malaltia amb fàrmacs psicodèlics és una realitat cada vegada més propera. Alguns experts apunten que en els pròxims 2 anys, de fet, es podria aprovar i començar a fer nous tractaments amb persones amb depressions severes i greus. Hi ha 700 persones que a Catalunya han pogut provar en els últims 12 anys aquest tipus de tractaments i saludarem la Maria. Ella és una dona amb depressió recurrent des del 2002, més de 20 anys, per tant, amb depressió, tractada amb aquest tipus de fàrmacs, i fa un any i mig doncs, que la millora és substancial i que no ha hagut de rebre nous tractaments. La saludarem. Ella és una de les testimonis que avui els que han liderat aquesta investigació han posat al capdavant dels mitjans de comunicació i volem saber-ne més detalls. I parlarem també amb un dels psiquiatres que ha liderat la investigació de Sant Joan de Déu.
La ciència i la medicina sempre aportant bones notícies enmig de la foscor de Julio Iglesias i etcètera, etcètera. Al marge de Trump, que ja...
Sí.
Déu-n'hi-do, deixa el córrer. En fi, Manel Alias i Agnès Marquès fan que el món sembli una mica millor cada nit a partir de les 10. Gràcies, Agnès.
Gràcies.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Per segon dia consecutiu, tot bé?
Què són aquests esgarips?
Què ha passat? Ah, cantaves. Seguia el ritme.
Deia
que per segon dia consecutiu hem obert el Tot Costa amb la informació que ens arriba des de Madrid, avui amb la presentació d'Arbeloa, perquè tenen un bon sideral muntat i sempre va bé sucar-hi una mica de pa amb aquest canvi relleu a la banqueta. Avui amb l'Hostalric hem repassat les claus del canvi i ens ha apuntat que hi ha certs moviments que ja comencen a mirar cap a Florentino, que fins ara havia sortit força indemne de tot plegat el que passava en els últims temps al Madrid. I hem tingut un episodi de les vivències d'Òscar Albacete. Jo crec que cada setmana l'Òscar ens hauria de comentar alguna anècdota d'algun dels equips on ha jugat, on hi ha entrenat.
I fins i tot tenint en compte la seva estima per l'Albacete i pel Real Madrid, demà podria fer la sacada d'honor al Carlos Belmonte. Jo crec que és una cosa en què no han pensat.
Sí, jo també ho crec. Bé, doncs ha estat una primera hora molt entretinguda i recordem que ara després us explicarem el nou episodi de Fem Futbol, que ja el teniu a disposició a les xarxes i a la plataforma 3CAT, també al web de Catalunya Ràdio, perquè avui és força interessant que el Barça està indecis sobre Mapi León. Encara no ha decidit si li presenta una oferta de renovació. Acaba contracte aquesta final de temporada el 30 de juny. Després la Ruta ens ho explica tot pregat i ens fa la prèvia del Barça Atlètic de Madrid.
Ara hi anem. Abans, però, hem de passar per l'Espanyol.
Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. And I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Què és això, Rico, que veig que hi ha...
La musiqueta aquesta que m'agrada, eh?
Què és això?
Està cantaire avui, el Miguel.
Demandes? I la cançó? Más below? No. Canta, home, és inhabitual.
És en graveu.
És
en graveu.
Es fa sense grans separadors.
Avui fa 65 anys el cantant de Madness.
Un xaval.
Que es diu? Sucs. D'acord. En fi, tot això per arribar a l'Espanyol, que ha tancat la primera volta de la Lliga d'una manera espectacular, no la manera de tancar-la, que va ser un empat al camp del Llevant, però sí que ha firmat una primera volta impressionant l'equip de Manolo González, i a tres dies de l'Espanyol Girona, que jugarà divendres a Cornellà, avui hem volgut anar a veure un dels pesos pesants del vestidor blanc i blau, un dels capitans, un dels intocables per Manolo González. Aquesta és la conversa que hem mantingut aquest migdia a la Ciutat Esportiva de Nijarque, amb Pol Lozano. Pol Lozano, bona tarda.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Tot molt bé.
Així m'agrada. Heu tancat la primera volta amb la derrota contra el Barça, l'empat al camp del Llevant, però igualment heu firmat, em deia el Sergi Andreu, la segona millor primera volta de la història de l'Espanyol. Entenc que, tot i aquests últims resultats, les sensacions han de ser boníssimes.
Sí, evidentment. O sigui, al final veníem d'una temporada molt complicada, que vam fer 16 punts en la primera volta, i fer 34 al final mostra tot el camí que hem hagut de recórrer, tot el treball que hi ha darrere, i evidentment estem molt contents.
Tu no vas poder jugar contra el Llevant per sanció, però imagino que vas sentir que el Manolo estava molt enfadat per com havíeu encaixat el gol. Va dir que era una vergonya. El vestidor ho transmet amb la mateixa vehemència que la sala de premsa? O amb més, fins i tot?
És que estem en un punt que empatar ens fa mal, o sigui, i de la manera que va ser encara més. Vam fer el partit que tocava, bueno, més maco o el que sigui, no passa res, però vam fer el partit que tocava, ens posem per davant, i al final encaixar un gol així, que feia temps que no encaixàvem, bueno, que érem com un equip més fiable, doncs fa mal, i més perquè ja tenies els 3 punts allà, i però bueno, al final és bona notícia que ens faci mal empatar.
Fa pocs dies va explicar que no li agradava entrar al vestidor després dels partits perquè estava tot massa a flor de pell. Aleshores, com ho fa? T'espera el dilluns i et penja d'una espatllera? O...
No, bueno, el dilluns fem vídeo.
I ja ferits.
Bueno, algun que altre, tant en quant, potser sí. Potser sí.
La pitjor notícia de la setmana ha estat la lesió de Puado.
Sí.
Que, per dir-ho així, era un reforç de luxe del mercat d'hivern. Suposo que ell està tocat i el vestidor també.
Sí, 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 està per aquí. He pogut parlar amb ell avui una estona. Bueno, és una lesió que ell ja va patir a l'altra cama. Jo estava amb ell igual, a Espanyol B, quan li va passar, i és complicat. És una situació complicada, però al final és el nostre cap i el respectem moltíssim i l'esperem aquí com vamos.
Ha caigut el Javi, han marxat Coleoso i Javi Hernández.
Sí.
Entenc que això obliga a reforçar l'equip en aquest mercat d'hivern.
Sí, no ho sé. Jo ho he dit a roda de premsa ara, el míster també ho va dir. O sigui, al final jo crec que ara estem en un punt que no necessitem... No és que no necessitem a ningú, sinó que no necessitem a quantitat. Jo crec que ara el que crec que s'intentaria buscar és pujar la qualitat de la plantilla, no? Un jugador que et sumi de veritat, un jugador que, bueno, doncs que pugui sumar a nivell a la plantilla, no? No un fitxatge que, bueno, que per número de jugadors pugui estar.
Deies abans, hem arribat a un punt que és que empatar ens fa mal, perquè clar, mires la classificació, sou cinquens, amb marge respecte al sisè i al setè, són 5 punts, si no m'equivoco. Si mires cap amunt, és molt difícil, però si mires cap amunt, la Champions no està ni de bon tros lluny. Ara ja es pot dir que l'objectiu és Europa?
Aviam, quan assolim el primer objectiu que tinguem, que serà la salvació, que estarà en 40-41, allà sí que podrem dir que el següent objectiu pot ser Europa, evidentment. Jo crec que no és dolent ficar-se objectius. Jo sóc dels que penso així, perquè al final hi ha gent que pensa que potser et poses un objectiu i no l'aconsegueixes, és un fracàs, i això és una mentida totalment, perquè al final qui ho anava a dir, no? que el nostre objectiu podria ser arribar a Europa, sobretot aquest any, i al final jo crec que això és una mostra de que hem de gaudir de tot el... de tot el que estem fent, de tot de tot l'esforç, de tota la trajectòria que estem tenint per arribar a tenir aquest objectiu, que l'hem de gaudir, i que si al final de temporada l'arribem a tenir, que l'hem de gaudir, no l'hem de deixar escapar, jo crec.
Ara que parlàvem de fitxatges i de reforços, el Manolo deia fa algunes setmanes, si ens hem de posar a parlar d'Europa, ho hem de fer quan tinguem la infraestructura per aconseguir-ho. I això, evidentment, vol dir una plantilla molt més llarga que l'actual, perquè, si no, mira l'Atlètic Club, mira el Rayo, et pot complicar la temporada. No sé, entenc que hi estàs d'acord.
Sí, però això, bueno, és que no sé, això quan estiguem a Europa, si és que estem.
Ja hi arribarem.
I al final, clar, i si arribem, clar, no, o sigui, no sé. Jo crec que el tamany de la plantilla actual, jo crec que és l'adequat per la situació en la que estem nosaltres.
Ara ve el Girona, que ha sortit una mica del pou, per dir-ho així, gràcies a les tres victòries en els últims quatre partits. Tu els veus en una línia d'ascens consolidada o creus que encara els hi tocarà patir en aquest any?
Bueno, mai se sap, això. O sigui, jo conec molt l'entrenador. O sigui, jo el vaig tenir un any i per mi és com un pare futbolístic. I al final jo sé que ell no canviarà la seva forma de jugar, no? Per com és ell, tingui els jugadors que tingui, morirà amb el seu, i jo crec que això és bo. Això és bo perquè al final ara els està donant resultat, i és possible que segueixin en aquesta línia ascendent i els segueixin donant resultat, o també és possible que entrin un altre cop en una mala dinàmica. Però bueno, però jo crec que els anirà bé i jo, evidentment, els hi desitjo el millor.
Uh-huh. Ara que se t'abas, Michel, entre Michel i Manolo és evident que són dues personalitats absolutament diferents.
Sí.
Però
bueno,
tenen alguna cosa en comú?
Sí, més de lo que més de lo que pot semblar des de fora.
Sí?
Els dos són persones amb caràcter, són persones bueno, agradables amb el tracte, que pots parlar amb ells, són molt propers. Jo crec que en aquest sentit de personal, jo crec que són bastant semblants. Sí que és veritat que al final, després, cadascú té els seus pensaments futbolístics o el que sigui, evidentment, però el que és com a persones tenen, en aquest tracte personal, jo crec que tenen bastantes similituds.
Mm-hmm. Recordo que vam parlar la temporada passada precisament abans d'un Espanyol Girona i et preguntava per aquesta nova rivalitat. En aquell moment el Girona estava a Champions, hi havia el ronron aquell de a veure qui és el segon equip de Catalunya. Ara la truita ha girat completament, però diries que la rivalitat Espanyol-Girona és equiparable a la que hi ha amb el Barça?
No, ni molt menys. L'Espanyol-Barça amb Espanyol-Girona? No, jo crec que ni molt menys. O sigui, al final és algo ja és algo històric, és algo que la rivalitat, bueno, històric i per lo proper que és, no? Que al final comparteixes ciutat. Jo crec que és incomparable la relació, bueno, l'enfrontament entre Espanyol i Barça, Espanyol-Girona.
Tu, pel fet d'haver estat allà un any, diries que respecte als pericos que et rodegen i tens una mica més de carinyo cap al Girona?
Bueno, és que jo quan estava al Girona la meitat dels treballadors eren de l'Espanyol, o sigui, al final jo estava com a casa. I sí que hi ha, evidentment, hi ha rivalitat perquè, bueno, al final és un equip que ha hagut de créixer molt socialment, no? Abans, doncs, els hi costava molt i moltes persones que eren del Girona, doncs, també eren d'altres equips, i això, doncs, potser sí que també potser generava més conflicte. Però, bueno, jo crec que el Girona ha sigut un equip que ha crescut molt socialment i com a club també, i els estan bastant bé.
Deixa'm preguntar-te per una dada que m'ha cridat l'atenció, perquè veient-te jugar no ho hauria dit mai. Acabes la primera volta com el jugador de primera que ha fet més faltes.
Sí.
Això és una cosa que et demana Manolo o tu mateix entens que la posició demana la falta tàctica i fer d'alguna manera de tallafocs?
Sí, és el que tu dius. Al final, 10 targetes, 19 partits, i jo crec que al final la posició que estic jo és una mica que has de... Sí que és veritat que jo soc un jugador bastant agressiu, no? En el duel sí que és veritat que m'agrada en el xoc, i al final, doncs, això implica tenir faltes, però sí que estic en una posició que moltes de les faltes que es fan són més tàctiques que no de ser un jugador agressiu.
Després del derbi, la Federació Espanyola de Futbol va publicar algunes de les converses que havíeu mantingut durant el partit, diversos el diàleg entre García Verdura, l'àrbitre del partit, i diversos jugadors. Sempre és així? Àrbitres dialogants i jugadors educats?
Ojalà. No. No, no és així.
I una altra curiositat, el vídeo, clar, ens mostra, diríem, una part que deixa tothom molt bé. Tothom entén les explicacions de l'àrbitre, l'àrbitre també es dirigeix amb... Van passar d'altres coses que potser en aquest vídeo no es veuen?
Si et dic la veritat, va ser un àrbitre que ho va saber portar molt bé. És bastant similar a lo que es va mostrar. Jo crec que sí, que és un reflex bastant clar de lo que va passar. No va passar res especial, no va haver-hi cap tipus d'enfrontament. Jo crec que sí que va ser un partit bastant net i l'àrbitre molt bé, també, sí.
A mi em va cridar l'atenció que amb tu i en Pere Milla interactuava en català i, en canvi, diria que amb els jugadors del Barça, fins i tot els que són catalanoparlants, ho feien en castellà. És perquè el coneixies prèviament o...?
No, mira, jo... És el que ha dit ella, que al final és un tram de, no sé quant dura el vídeo, 3 minuts.
Sí, 3-4 minuts, però amb tu crec que parla dos cops.
Sí,
i amb Pere Milla
també. Sí, i a mi potser va parlar 20 vegades i 18 van ser en castellà. I surten les dues que van parlar en català. Clar, a lo millor amb, no sé, amb Covarsí, tots aquests que parlen català, a lo millor també va parlar 20 vegades, 18 en català i 2 en castellà van sortir en castellà. O sigui, al final això és són talls i no crec que és algo anecdòtic.
Perquè el fet que es dirigeixi a tu en català i que, per tant, si amb la teva llengua et genera més proximitat, més empatia cap a l'àrbitre?
Sí, de fet, a mi em va sorprendre. Jo portava tot el partit parlant en castellà i en una acció em va parlar en català i vaig dir, hòstia, doncs mira... Però no... O sigui, no sé, és anecdòtic, sí.
En tot cas, a la prèvia, el Manolo no estava gaire convençut que fos una bona idea que un català xiulés un derbi català i després va anar bé.
Sí... No, clar, posteriori sí que, si va bé, pues evidentment que està bé, no? I al final jo crec que l'àrbitre, per mi, és un dels que més nivell té de primera, sincerament. No ens havia arbitrat mai, evident, però a mi m'agrada molt. Però sí que és veritat que al final doncs et xoca, no? Que dos equips catalans i més com és la situació a Catalunya, no? Amb el Barça i l'Espanyol, doncs, que xiuli un àrbitre català. Però la veritat que zero queixa, o sigui, ho va fer molt bé.
Com a idea el podien haver posat per divendres, ja que hi som, però aquest cop no, crec que no tocarà. En fi, que amb el Pol Lozano sempre és un plaer parlar de tot, de futbol, ja veieu, d'arbitratge i fins i tot d'espatlleres quan hi ha una errada defensiva. Pol, moltíssimes gràcies i molta sort en el que resta de temporada i en aquest repte europeu.
Moltíssimes gràcies, un plaer sempre parlar amb vosaltres.
El poliglot, el bilingüe García Verdura, que de 20 interaccions amb Pol Lozano en va tenir algunes en català, algunes en castellà, curiositats, en definitiva, encara del derbi, i interessants les reflexions de Pol Lozano de cara a aquest duel català de divendres, al qual l'Espanyol li arriba amb aquest petit peatge de l'1-6 del Barça i el Llevant, i el Girona hi arriba amb aquestes 3 victòries en els últims 4 partits, i ja tindrem temps per parlar-ne, però que pinta també a evidentment un partit amb molt menys voltatge que el derbi d'inici d'any, però que pot ser un bon partit de futbol, perquè els dos estan ara sí, per fi, en un bon moment.
Bueno, menys voltatge, però amb molta transcendència.
L'Espanyol sí,
per consolidar-se en places europees, i el Girona per consolidar aquest nivell de recuperació que està mostrant en l'últim partit i situar-se en una zona de la classificació que pugui mirar amb certa tranquil·litat el partit de la jornada següent, no com fins ara, que s'ha jugat el coll cada setmana.
Sí, perquè el Girona porta 2 jornades fora del descens. Des que ha començat l'any, l'Espanyol no va quedar gaire content de l'últim partit. És un partit realment que jo crec que si juga més, en aquest cas, és el Girona per la situació en què està, però que...
Sí, però com diu el Miguel, l'Espanyol, després de 2 partits sense guanyar, si vol mantenir el ritme
europeu,
allà
dalt,
no, tampoc no pot badar.
Bé, aquí la dificultat d'aquesta segona volta de l'Espanyol, de sumar aquests molts punts en aquesta primera volta... perquè té equip per aguantar, té equip per aguantar una segona volta.
Si igual a la segona volta es fotrà Champions.
Sí, sí. Bé, aquí ja és més difícil perquè Atlético Madrid i Villarreal no els baixaràs d'allà dalt, però sí que és cert, que, és que ho deia el Pol Lozano ell mateix a l'entrevista, que l'Espanyol està en una situació que si el que vol és mantenir-se en posicions europees, no pot empatar gaire partits.
Clar, clar. És un mal resultat.
Empatar és punxar un a dia d'avui.
Un resultat, un empat al camp del Llevant, que en general no és un mal resultat, en aquest cas per l'Espanyol ho és, i així ho reflectia Manolo i així ho ha reflectit el Pol Lozano. Com veus, Òscar, aquest Espanyol-Girona? Perquè el Girona per fi sembla que s'ha destapat.
Sí, per mi té molta més pressió el Girona que no pas l'Espanyol, perquè el Girona, quan lluites per no baixar, els hi pots preguntar als jugadors de l'Espanyol si senten ara més pressió o sentien més pressió a l'any passat. Quan lluites per una cosa que ningú s'esperava i tot és positivisme, doncs pots jugar una mica més relaxat. El Girona segur que ha passat uns partits amb molta pressió i ara comença a veure una mica la llum, però no, tampoc es pot despistar. Per mi la pressió la té tot el Girona.
Doncs un duel català superatractiu el que viurem divendres a Cornellà al Prat, a l'RCD Stadium i, evidentment, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio. Farem una pausa i a la tornada la Ruta ens parla del Barça, el Atlètic de Madrid de demà de la Lliga Femenina, però sobretot de tot el que han gratat o dels grans titulars que han gratat a l'edició d'aquesta setmana del Fem Futbol. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
Ara t'explicaré una història.
I aquí sentim la Sara.
120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu Mil i Una Històries. 11. Ben jugat.
Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Quina diferència hi ha entre trap i swag?
Va, si no ho cal.
És que
quedem unes preguntes a vegades.
Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
A veure, Xuriguera.
Ai, el swap i el rap, a més, llavors hi ha el crack.
El trap i el swap. El swap no sé què.
És que jo tampoc t'ho sabria explicar.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
Minut i mig i dos quarts de nou. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Demà el Johan Cruyff, Barça Atlètic de Madrid, partit avançat a la 17a jornada de la Lliga F, partit gran.
Sí, un partit gran, tot i que l'Atlètic no està en el seu millor moment. Va començar molt bé la temporada de l'Atlètic de Madrid, fins que va trobar-se el Barça a la primera ronda, i les últimes 5 jornades, crec que són, no ha aconseguit guanyar cap partit, però vaja, sí que és un dels rivals importants de la primera divisió. També han perdut Gavi aquest mercat d'hivern, que s'han anat a Mèxic, ja està jugant a Mèxic, la migcampista de l'Atlètic, i per tant un partit interessant, i també interessant pel Barça, perquè recupera una jugadora que feia molts dies que no veiem, que és Salma Parayuelo. En principi Salma entrarà a la convocatòria, veurem si té minuts o no. No jugava des del 19 d'octubre contra el Granada i la podem veure ja demà alguns minuts, mentre continuen recuperant altres jugadores. També Patrick Guijarro comença ja la fase final de la seva recuperació. Encara no torna Laia Alexandri amb aquest problema muscular que ens van dir uns 10 dies. dies, i després tenim Aitana, que sí que l'esperem per més endavant, però vaja, bones notícies perquè ja torna Salma. Sí,
no creiem que el partit de demà acabi 12-1 com el del cap de setmana, però certament el Barça està...
Ara que ja és el cap, ha rodat el cap de l'entrenador del Madrid Club de Futbol.
Sí, sí, el Barça aquesta setmana s'ha carregat dos entrenadors, el del Madrid masculí, Real Madrid masculí, i el del Madrid Club
de Futbol. A veure, aquest sí que ho tenia difícil per treure conclusions positives del 12-1. Això pel que fa a l'actualitat competitiva, però en paral·lel, avui ja teniu disponible l'edició d'aquesta setmana del Fem Futbol, on parleu, Ruth, de renovacions, i en concret d'una que no sembla, no que vagi bé o malament, sinó que ara mateix no sembla ni que vagi.
Sí, ens diuen aquesta que comença, la de Mapi León. Mapi León acaba contracte el 30 de juny. Des del Barça ens comenten que està tot obert i que la situació no canvia gaire des de principi de temporada, i això és estrany. A principi de temporada el missatge era veurem com va la temporada per veure si fem una oferta o no de renovació a Mapi. La temporada està anant per Mapi bastant bé, està fent una bona temporada, no ha baixat el seu rendiment. De fet, avui Pere Romeu lluava el moment de forma de Mapi, deia fins i tot que cada vegada la veu millor, cada temporada la veu millor, tot i que és una jugadora veterana ja de 31 anys. Però el Barça encara està en el punt d'estudiar, de pensar, de rumiar si ha de fer o no oferta de renovació a Mapi León, que, com diem, acaba contracte final de temporada, per tant...
És una mica com el... salvant la distància d'edat, com el cas Lewandowski, que dius, però el renovareu o no? No, ja ho veurem.
D'edat i de situació, perquè Mapi...
Evident. Però és una altra edat, eh?
Sí. I
sobretot tenint en compte que la seva companya de defensa
és més gran
que ella, està renovada. És a dir...
És veritat que...
Comentem el capítol, però és que és estrany la situació.
I és veritat que Mapi és una de les fitxes més altes actualment de vestidor, i que el Barça està com està. Recordem que, per exemple, el cas de la renovació de Pina, ens van dir fa molt que estava feta, però no s'ha tancat fins fa poc, perquè al Barça li ha costat trobar la manera d'arribar al que va acordar amb la jugadora, de veure com li podien pagar, no? Lucía Corrales a l'estiu també va passar. Tenien un acord, però el Barça li va haver de dir que el primer any no li podria pagar el que havien acordat, que ho intentarien anar fent en els següents anys, i Lucía Corrales va dir, doncs, en canvieu les normes del que hem acordat, no segueixo. Amb el tema de Pina, sí, finalment han trobat la fórmula d'arribar al que vol Pina, però sí que estan molt lligats de peus i mans a l'hora de fer ofertes a jugadores amb salaris i ofertes importants.
És que el Barça no rebaixa el seu pressupost, però es troba que cada any el mercat augmenta a nivell salarial, i per tant retenir les jugadores li està costant cada cop més.
Ja ho vau dir, que era un any on s'havien d'afrontar un munt de renovacions, i que hi hauria damnificades en aquest cas.
Sí, després tenim el cas d'Ona Batlle, que seria l'altra jugadora important en defensa que el Barça ha de renovar. Aquí sí que el Barça ja treballa per la seva renovació. El Barça vol que Ona, evidentment, continuï. El que passa és que entenen que seran unes negociacions llargues i molt complicades, perquè Ona està a un nivell molt alt i té ofertes i la possibilitat de marxar, una jugadora que ja ha marxat fora, per tant no és una cosa traumàtica si ha de marxar del Barça. Des de l'entorn de la pròpia jugadora reconeixen que el Barça està fent tot el que pot per arribar a les aspiracions d'Ona Batlle, però de moment no hi ha acord, i això serà llarg i serà complicat que Ona Batlle pugui continuar al Barça.
Molt bé, doncs aquest és el panorama. Vaja, jo diria que, digues, Laura, jo anava a dir que res sorprenent, tenint en compte que això que diu la Sònia és que són matemàtiques. Vull dir, tu tens el mateix pressupost i tens les millors jugadores del món, que evidentment les volen els millors equips del panorama internacional, doncs alguna no la podrà retenir.
I ja xup-xupem tot això, amb tot això del mercat d'hivern també, que s'intentava portar Dragoni, perquè una de les sorpreses que hem tingut avui quan hem tornat a anar a les oficines del Barça, quan hem entrat, que arribava Cancelo a les 5 de la tarda, al mateix lloc on es feia aquesta presentació, al fons, darrere un vidre, en una sala, hi havia una reunió que es veia intensa entre la cúpula més alta del femení, des de Xavi Puig, el director esportiu Marc Vivés, O'Callaghan, i allà es parlava de tot aquest temes econòmics, de renovacions, de futur, de què passarà aquest mercat d'hivern.
És que aquest passat mes de... aquest passat Nadal, Xavi Puig, crec que va ser a tu, Laura, que va arribar a dir que ells intentarien fer algun fitxatge en aquest mercat d'hivern, i després s'hi han trobat que és que no tenen pressupost, que no poden reforçar el primer equip.
Doncs així està la cosa. amb més detall ho teniu al Fem Futbol, que ja està disponible a les xarxes digitals de Catalunya Ràdio i del 3CAT. Ruth, alguna cosa més?
Res més.
Mercès, gràcies a la Ruth i gràcies també a l'Òscar García, a la Laura Brugués i al Miguel Rico. Gràcies a tots.
Un plaer.
Gràcies.
I em quedo amb el Carles Canal. Hola, Carles, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
Perquè per tancar la plana futbolística del dia estem pendents d'on jugarà l'Europa el seu partit del cap de setmana, amb el benentès, ja ho sabeu, que no pot jugar al Nou Sardenya i tampoc pot jugar, perquè la gespa no està llesta, a Can Dragó, que serà casa seva fins a final de temporada.
Sí, a veure, en principi el partit d'aquest dissabte contra el filial de l'Atlètic de Madrid estava previst que es disputés a Can Dragó, però com ja has dit, la gespa encara no està preparada per acollir l'enfrontament després de les pluges i el fred d'aquest passat mes de desembre, que sembla que van afectar bastant el terreny de joc. Davant d'aquesta situació, l'Europa ha intentat ajornar el partit per no haver de buscar una alternativa a Can Dragó, però la federació sembla ser que no els ha deixat. Aleshores, el camp de Gavà que ha proposat l'Europa, a diferència del Nou Sardenya, sí que compleix el requisit de la gespa natural, però l'aforament podria ser una complicació, ja que només té capacitat per a uns 1.600 espectadors, aproximadament, i el mínim que imposa la federació és d'uns 3.000 aficionats a la graderia. A més, la il·luminació de la bòbila també sembla deficient per complir els requisits de la categoria, tot i que l'Europa sí que ja ha remarcat que assumirien les despeses d'unes llums provisionals si calgués. Des del club encara esperen la confirmació per saber on jugaran aquest dissabte, però entenen que Can Dragó ja estarà llest per les següents jornades. Per tant, en principi, l'alternativa de Gavà només duraria un partit, el d'aquest cap de setmana.
Això segur, però a petita escala m'està recordant el cas de l'Europa aquelles setmanes en què el dimarts sabíem on jugaria el Barça el partit del cap de setmana a l'inici de temporada, si el Johan Cruyff o on es pogués. En fi, sort per l'Europa, esperem que la federació ara sí tingui una certa màniga ampla, sensibilitat, perquè l'Europa no hagi de continuar buscant escenaris alternatius. Gràcies, Carles.
Gràcies.
Farem una pausa i obrim plana de bàsquet avui amb un munt de fronts per analitzar. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Quan llegeixo gaire estona seguida, em ploren els ulls. I a mig llibre ja no recordo qui era qui. Però un escrit de 14 sí, que el llegeixo cada dia. Me'ls envia el meu net. Són breus i em fan pensar. Ara, no em demanis que et digui de memòria quin text vaig llegir ahir.
14. Encomanem cultura en català.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la 6a edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
El cinquè quart.
Dos quarts i mig de nou del vespre, temps pel bàsquet amb l'Ernest Macià. Hola, Ernest, bona tarda.
Com estem, Jordi?
Amb la Laura Antoja. Hola, Laura.
Hola, bona tarda.
I amb el Xavi Ballesteros. Hola, Xavi.
Bona tarda.
I avui començarem per proximitat amb la gran victòria, Ernest, del Manresa a la pista del Basaksehir, que ha anat un pèl, perquè el Manresa guanyava de 17 al final del tercer quart i ha acabat guanyant de manera agònica, però ha guanyat.
Doncs sí, la veritat és que han guanyat davant d'un equip que el Congost va passar per sobre del Baxi Manresa. Ha rebut el Manresa la ratlla de 40 punts a l'últim quart, però bé, ha resistit. No és el primer cop que el Manresa pateix al final un partit que ja té guanyat. A la Lliga CB, doncs, ho hem vist recentment, però l'equip ha aguantat. I a més, avui ha aguantat amb baixes bastant importants, com sobretot la de Brooks, un dels seus nous fitxatges, i encara tenint a la plantilla un jugador que està intentant rescindir com Golden, i per tant, malgrat les baixes també del Dani Pérez i companyia, el Manresa avui, en un partit que no comptàvem que fos capaç de guanyar aquella pista tan difícil, ho ha aconseguit, i ara té tres partits que pot guanyar, i atenció, doncs, que no pugui encara optar a ser almenys segon de grup.
Perquè aquí classifiquen 6 dels 10 sí. equips del grup per la següent ronda. Ara mateix el Manresa seria cinquè. Sí, 8 victòries, 6 8, derrotes, 6. Igual que el Cluj.
El primer i el segon passen directe, no fan la següent ronda.
Per això ho deia.
El tercer i el sisè fan l'eliminatòria prèvia.
L'eliminatòria és de vuitens, entenc.
Sí, sí. I per això deia que el tema del segon no està ni molt menys descartat amb el calendari que té el Manresa.
Estàs a una victòria precisament del Vasek Seir i de l'Olimpia Ljubljana, però encara... Clar, encara queden 3 jornades, 4 jornades.
8, sí.
Sí, sí, 4.
Sí, sí, 4.
4 jornades. En fi, el Manresa a l'Eurocup, redreçant el rumb, va començar superbé, després va tenir una davallada i ara resisteix i fins i tot, com diu l'Ernest, aspira a...
Jordi, deixa'm afegir que fa mitja hora acaben de destituir el Batxeseir, el seu director esportiu, que és aquell que tenim, té un passat a l'ACB, però també a l'NBA, que era alemanja, Bjelica, aquell jugador. Sí. Era el director esportiu, per tant, la derrota del Batxeseir contra el Manresa ha provocat la destitució d'aquest del director esportiu.
Jo tinc, potser m'equivoco, però tinc la sensació que entre entrenadors, directors esportius, aquesta temporada està sent com una escabatxina, vull dir, no hem arribat ni a mitja temporada i cauen com a mosques, no? O sóc jo o és així? Sí.
Les èpoques de Nadal també ho donen molt, això. Hi ha com massa temps de reflexió, suposo.
La meva mare sempre diu que pensar fa burro. I deu ser això.
I jo crec que hi ha tants partits que és molt fàcil encadenar 4 o 5 derrotes i us crisi, no? Que abans, bueno, doncs amb el temps anava sumant una derrota o una victòria cada setmana, però ara és que és una trituradora.
I deixa'm afegir que hi ha bastants clubs amb potencial econòmic ara, sobretot a l'Europa de l'Est, on m'explicava doncs, el Joan Peñarroya doncs, que països com Sèrbia, Turquia, doncs, hi ha capital rus que s'ha refugiat allà i que hi ha caler. Amb la qual cosa, tenir caler vol dir que, escolta'm, les decisions les prens potser amb menys cap i més impulsivament, i si vols fer foc nou tens els diners a mà per fer-ho, això també. Però això que dèieu de que hi ha molts partits és una cosa que jo crec que encara n'hi ha molts que encara no han fet el canvi, i que per tant perdre 2 o 3 partits seguits abans era una cosa i ara n'és una altra, però encara van amb la mentalitat d'abans.
Ja. És que la bogeria és tal que el fitxatge avui de Pauli Cap, aquest jugador al Manresa, ara té 3 nord-americans i és que avui s'acabava el plaç per fitxatges i clar, els equips que han de jugar tants partits van fitxant, encara que ara hagin de fer convocatòries.
Molt bé. Doncs el Manresa que ha guanyat i a més incorporar aquest jugador que... Pauli Cap?
Pauli Cap, sí. La veritat és que he mirat números i no... És una aposta. O sigui, no ha fet grans números fins ara i és un pivot baix, 2-0-3, i és una aposta. És el que ha de fer el Manresa amb el pressupost que té, però vaja, havia fet 5 punts i mig per partit a Grècia i no em sembla una carta per dir calla que ve aquí... No, s'ha de provar i ho ha de fer.
Potser,
ho ha de fer.
Potser té altres virtuts, però no sembla un superanotador. Això sí que...
Bé,
això sí que
però
no.
Qui sap?
Però Manresa sou especialistes a trobar...
Exacte.
Això és veritat.
Sí, sí.
A trobar talents.
En fi, ara de seguida parlem del clàssic, que és setmana de clàssic, en aquest cas d'Eurolliga divendres a Madrid, però abans, i precisament parlant de l'Eurolliga, Ernest, estem pendents fa setmanes, per no dir mesos, de si el Barça tira endavant la renovació de la seva llicència d'Eurolliga i sembla, pendent d'aprovació, que serà que sí, eh?
Sí, en la reunió que s'ha fet a Barcelona de clubs, el Barça ja ha donat a entendre que serà que sí, però naturalment vol ser molt prudent encara. Primer, el projecte Eurolliga FIBA, a mesura que han anat passant els dies, s'ha anat veient menys clar. Fins al punt que un club que havia anunciat que marxaria a l'Asbel ara diu que s'ho pensa. Fenerbahçe i Madrid també estan allà pensant-s'ho. Els altres 10 van a totes a continuar amb aquesta Eurolliga. I el Barça és un d'ells, perquè això de l'NBA no saben si és ben bé NBA o realment hi ha la FIBA i la NBA doncs és l'espantall i per tant volen assegurar-se'n. Ara bé, el Barça el dia 22, és a dir la setmana que ve finals, ho aprovaran junta i també cal tenir en compte que dissabte hi ha una reunió a Londres amb el comissionat de l'NBA i seran doncs Jordi Trias i Josep Cubells.
Home,
i per tant veurem si de cop aquí hi ha un gir inesperat.
Home,
que podria
si enviem el Trias, jo crec que acabarem jugant al fòrum d'Inglewood.
Però si no ho tinc mal entès, són 10 anys, no? O sigui, contracte sí, sí. de 10 anys de vinculació.
Sí, sí. Però que hi pot haver buyouts, sortides... Hi ha algun altre club com l'Asbel que plantejava un 5+5. Vull dir que aquí es pot negociar tot. I,
però això
i
vol dir que el Barça, per no perdre la tirada, s'abona a l'Eurolliga i que si arriba a abraçar el projecte de NBA haurà de passar per caixa i pagar una penalització. Seria això, eh?
De la forma, Jordi, un dia hauries d'entrevistar a Sergi Oliva, que és un català que ha estat als Blazers, que ha estat a la NBA, també als Sixers, que ara l'han agafat des de la NBA per gestionar, ajudar a Europa a tancar doncs, acords. Per tant, això de NBA, no ens pensem que perquè renovi el Barça, el de NBA Europa es queda aturat. Vull dir, no, això continua endavant treballant, i com deia l'Ernest, no?
No seria... Vaja, no, jo m'esperaria, però no, diguem que això de la NBA no serà com la Superliga de futbol. Si la NBA s'hi ha posat, jo crec que acabarà tirant-ho endavant, tardi més o menys. Anant a la competició, aquest cap de setmana, jornada de Lliga ACB, i encara falten dues jornades, si no tres, perquè acabi la primera volta, però ja sabem que el Barça i la Penya seran a la Copa de València i que el Manresa, el Girona i el Lleida no hi seran. Bé, no sé, si no em corregiu, l'any passat en teníem tres perquè hi van el Manresa, per tant, en aquest aspecte hem anat enrere, però també és veritat que la Penya ha fet una gran primera volta i que el Barça, qui li havia de dir que acabaria sent cap de sèrie.
Sí, no, i sembla que els catalans que entren estan en forma per això, saps? Són candidats a fer una bona copa i que arriben en unes condicions en els quals potser la penya no entrarà com a cap de sèrie, però allà està, no? Lluitant la quarta plaça i entrem amb molta força.
És que jo veig que ara mateix els equips que estan a dalt hi ha molta diferència, no?, entre els vuit primers i la resta. I entre els vuit primers, tu dius, home, el València pot... El Múrcia pot guanyar el València? Sí. La Penya pot guanyar Baskonia? Sí. Pot guanyar el Madrid? També, no? A un sol partit, crec que serà una copa superoberta, no?
Molt bé. Digues, Ernest, perdona.
No, dic, i el Barça també dependrà, jo crec que l'agafaran un gran moment de la temporada, depenent de les lesions, no? Però si torna Will Clyburn i aquests jugadors no es lesionen i mantenen aquesta marxa, doncs és per somiar. I si és cap de sèrie, doncs jo crec que, home, si et toca, doncs un... No, és que, clar, estic mirant els que no són caps de sèrie, també són molt bons. Realment aquí tothom pot guanyar tothom,
perquè
sí.
Perquè el Barça ara lesionat té Clyburn, que arribaria per la Copa, i sí, Núñez, eh?
Núñez.
Ja no n'hi ha més.
Ja no, sí.
Del possible reforç, de moment continua a la nevera, entenc.
A la nevera, però està obert, eh? Evidentment que sí, està obert, sí, sí.
Que passa que
ara, clar,
jo,
com segueixin jugant
Barça...
així, no reforçarà.
Ja,
si
clar,
exacte.
Sí.
El que veig del Barça, que estàvem patint tots perquè la plantilla curta, comparada amb Madrid, València, el pas endavant que estan fent jugadors que estaven en poc minutatge, l'últim partit queda reflexat, no? És com dir, al tanto que potser aquesta plantilla s'està cohesionant de tal manera que a una competició com la Copa, que és llarga i de tres partits seguits, no? Seguim tenint opcions.
Mm. I sobretot posar en context una cosa, que tot i que el Barça crec que es reforçarà, no deixa d'estar molt lluny de molts equips de l'Eurolliga amb uns pressupostos brutals, perquè recordem que el Barça s'estava interessant en Chris Silva, que l'ha fitxat a Fenerbahçe, o sigui que un Fenerbahçe que al principi renovarà 3 anys per ser a Saras, però que els diners van que volen, Eurolliga.
Sí, sí. Ja. Bé, l'altre dia, quan Peñarroya va tornar i deia que juguem contra un dels millors equips de l'Eurolliga, referint-se al Barça, vaig pensar, quan era entrenador, I segur que tenia raó, deia que era el 12è pressupost de l'Eurolliga, i això sí que no ha canviat. Amb Xavi Pasqual, amb la reacció de l'equip, ni res que s'hi sembli, llavors passen coses com les que explica el Valles, que t'interessa un jugador que penja haver rebotat de l'NBA o que està a Europa però no en un gran equip i no pots competir amb els grans de la competició. Divendres, 9:15, Madrid-Barça, l'Eurolliga en aquest cas, el Barça que va guanyar fa 4 dies a Madrid, en aquell cas a l'ACB, deia Xavi Pasqual el cap de setmana, home, que clar, guanyar dos cops seguits a la pista del Madrid és molt, ho haurem de fer molt bé. Optimistes?
Tu recordes,
sí,
el
home,
que vaig dir l'última vegada, no? El que vaig dir, que
Maria,
no?
Que
Maria.
Vam fer un 0-3, eh?
Sí, molt bé.
Tots vau dir que no, i va ser que sí. És veritat que no un partidàs espectacular del Barça, 100-105 o una cosa així va ser el partit. En fi, ens conformarem amb que el de divendres sigui igual d'espectacular, perquè a més el Barça el que sí que té és que no té urgències a l'Eurolliga. Bé, ara no en té lloc, però a l'Eurolliga també menys.
No, i a més, després venen dos o tres partits, excepte el de l'Olympiacos, que es poden guanyar. I, per tant, ja s'estabilitza i va estirant. I al final de la temporada, els últims 4-5 partits, també tens més a casa que fora. Vull dir que si el Barça va fent els números, ja està en la lluita per ser equip de play-off, i si a més sona la flauta de ser un dels 4 millors. Però la millor lògica que li pots donar a aquest equip és que no saps què pot passar contra el Madrid, cosa que fa un mes o fa un mes i mig jo hagués dit clarament que era impossible, però vaja, ja veient-lo de l'altre dia no descartem res.
Molt d'acord amb aquesta reflexió. Digues, Valles.
No, que sobretot això, el Barça ha canviat tant, que és que ara dona una confiança tremenda i ara no renuncies a res, fins i tot estem aquí que tenim por a vegades de quan hem de dir què passa al camp del Madrid, no?
Sí,
perquè
sí.
Realment el que va fer l'altre dia va ser increïble, no?, amb les baixes que tenia. És que tenia moltes baixes, vull dir, és que és molt bèstia.
Acabo i me'n vaig a la Lliga Femenina perquè ahir ens assabentàvem, vaja, informava la penya de la destitució de Jordi Vizcaíno, l'entrenador del conjunt un verd i negre. Avui hem sabut que el substitueix Miki Calderón. Laura, Valles, què ha passat aquí? Perquè, vaja, no sé com dir-ho, però Jordi Vizcaíno ha estat l'artífex de tots els èxits de la penya els últims anys. Es fa una mica difícil d'explicar aquesta destitució des de fora.
La sensació de fora... dels que no sabem què passa als intríngulis de dins, és una mica sorpresa, però sí que és veritat que queda una mica emmascarada, perquè al final hi ha dues tandes de 4 partits seguits perduts, mai amb grans diferències, per tant, és un equip que ha estat competint i ha estat quasi competint millor amb els de dalt de la classificació que amb els de baix, no? I això, doncs, dona una sensació d'equip perillós, d'equip que està jugant bé, d'equip que està dins de la taula, però sí que és veritat que ha anat caient i s'ha anat apropant a les zones baixes de la classificació. Si això és prou raó perquè l'entrenador que porta un bagatge aquí darrere doncs caigui, penso que algun motiu que no sabem, o que almenys jo personalment no sé, s'amaga darrere, no?
Valles.
Jo des de dins el que dic és, crec que hi ha una situació que evidentment no és per el que ha passat les dues últimes setmanes, que és una cosa que ve ja arrossegant-se. Van ser 4 derrotes seguides que van deixar a la penya fora de la Copa, que enguany la Copa de Reina es fa a Tarragona, per tant els objectius i els reptes del joventut eren alts. Hi ha una cosa que està molt clara, no? Jordi Vizcaíno ha estat molt important, ha estat l'artífex 4 temporades, però ara en el joventut hi ha Anna Cruz, que també forma part d'aquesta estructura del joventut femení, que l'Anna ha estat amb el Jordi Vizcaíno, coneix com és el Jordi Vizcaíno, i també ha estat amb les jugadores que estan en l'equip. S'ha perdut la confiança, no? No avui, ja es va perdre, s'esperava un moment per fer-ho, i en el moment en què no tens confiança és una miqueta com la Xavi Alonso, no? Ho has de fer sí o sí. Per tant, doncs, veurem. De moment aposta pel seu ajudant, 3 partits per davant per demostrar que pot estar per fer-ho bé, no?
I el que està clar és que l'any passat tenies Koulibaly, que ara està a l'Uni Girona,
la
mateixa Anna Cruz a la pista, i ara la tens al despatx.
Correctíssim, sí.
Senyora i senyors, Antoja Ballesteros Macià, gràcies, abraçada.
Ha tornat el Dakar i amb Damià Aguilar en podeu seguir el dia a dia des de l'Aràbia Saudita.
El Dakar al tot costa.
Segona etapa a marató amb sortida a Wadi Ad-Dawasir i parada en un bivac refugi a 400 quilòmetres, on els pilots no poden rebre cap assistència de mecànics. Si tenen problemes, s'ho fan entre ells, i on dormen en tendes de campanya on no hi ha lavabos, i sí, desert. Avui Nani Roma s'ha posat líder després d'anys d'intentar-ho i està entre els favorits per guanyar aquest Dakar. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
El Damià, com escolteu, ja és a Bixa, final de l'etapa de demà, i on Nani Roma espera arribar-hi com a líder en categoria de cotxes.
tant de bo, perquè és una etapa molt important. Nani Roma, que és nou líder, ell i Carlos Sainz són primer i segon, separats només de 57 segons, recordeu, són companys d'equip a Ford. Tercera posició per Nasser Al-Attiyah, el pentacampió del Dakar, amb el Dacia, 1 minut 10 segons. Aquest seria el podi provisional, però també cal comptar amb l'Ategan, el sud-africà, i amb Bäckström, el suec. Demà, la tornada de la marató, insistim, podria acabar de decidir les medalles. Per cert que Nani Roma no era el líder des que va guanyar el seu segon Dakar, el primer en cotxe, el 2014.
Que bo.
Aquestes són les seves declaracions avui, amb les incidències que ha tingut, paraules en anglès que hem doblat, perquè els pilots no els hem tingut avui aquí, haurem d'esperar que arribin demà.
He had three punches today.
Avui he tingut tres punxades, dues de les quals abans del pit stop, i hem hagut de frenar força, però crec que més o menys tothom ha tingut problemes. Estem contents d'haver arribat al bivac. En un punt m'he trobat el Nasser, que s'havia perdut, però de seguida hem trobat el camí bo, encara que he punxat per tercera vegada. Ja som al bivac, veurem demà.
Bé, aquest Dakar sembla que el guanyarà qui menys problemes tingui o qui tingui menys mala sort, no? Que s'acostuma a dir. Per cert, avui la Laia Sanz ha tingut problemes elèctrics, ha perdut més d'una hora, però és el top 20, per tant és una molt bona posició. I encara amb quatre rodes, el Challenger, l'argentí Cavigliasso, ha perdut més d'una hora i els líders, Pau Navarro i Jan Rosa, ara tenen un marge de 40 minuts sobre un saudita que es diu Seaidan.
Pel que fa a les motos, ja fa dies, ja ho sabeu, que Edgar Canet no té opcions a la victòria final. Què ha passat avui sobre dues rodes?
Doncs que Daniel Sanders, el campió vigent, l'australià, recupera el liderat. Aquí els marges són una miqueta més amples. 6 minuts i mig sobre el nord-americà Brabec, 7 minuts sobre Luciano Benavides, l'argentí, i 15 sobre el valencià Xaraina. Edgar Canet ha tornat a tenir de tot, entre altres, un cop amb una pedra que li ha deixat la roda del davant deformada. Aviam com fa demà els 400 quilòmetres del viatge a Bixa per les dunes. Ah, i el Josep Pedró, que vas entrevistar abans del Dakar, és líder a la categoria Original by Moto.
Això pel que fa a l'actualitat competitiva, però avui el Damià, que ja és un dakarià expert i que les ha vist de tots els colors, ha tingut una experiència nova, que és anar a veure l'inici de l'etapa.
Bé, jo havia anat a un inici d'etapa, però t'haig de dir que no l'havia viscut com avui. Ha estat una experiència de 8 hores, comptant el viatge entre Wadi i Bixa. M'hi han portat dos fotògrafs catalans, el Víctor Cuervo i la Regina Llimona. Ens hem sortit a les 5 del matí del bivac, hem arribat allà doncs, una hora i escaig després, i allò s'ha començat a omplir d'aficionats que han sortit, sincerament, del no-res. No puc convidar ningú a viatjar a Aràbia, però si es donés el cas, doncs penseu que no et caldria una acreditació per acostar-se als pilots, i això és molt important. Sí que hi ha una zona després que és exclusiva per als periodistes. Haig de dir que quan hem arribat feia molt de fred, després ha començat a escalfar molt el sol, i m'ha semblat espectacular veure com abans de començar els pilots arriben allà, parlen amb els aficionats, fan un cafè, signen autògrafs, es fan fotos, responen entrevistes i fan pipí si cal o més coses, el que calgui. I he pogut entrar després, com es diu vulgarment, fins a la cuina, perquè he pogut gravar, per exemple, com l'Edgar Canet sortia a competir a l'etapa 9, trepitjant el que era literalment sorra d'especial cronometrada, no sé si m'he passat de la ratlla o no, ja m'ho diran, i també la sortida en paral·lel, que és molt espectacular, sortida en paral·lel de Carlos Sainz d'una banda amb el cotxe i l'Arnau Lladó amb la seva moto de l'altra. I jo crec que aquesta foto l'Arnau l'ha d'aconseguir, l'ha d'emmarcar. I, vaja, diria que m'he sentit tot un privilegiat, perquè els periodistes passem moltes hores al bivac, però no pot ser que no veiem acció en 15 dies de competició. Acabo l'explicació, que si m'ho permeteu, a les xarxes del Tot Costa, sigui X o sigui Instagram, hi ha un reportatge en vídeo d'aquesta experiència.
Doncs segur que serà molt interessant, perquè el Dakar és competició, però també té aquest punt d'aventura que avui el Damià ha pogut viure en primera persona. Damià, demà més. Gràcies, abraçada.
Gràcies, adeu.
Minut i mig mal comptat i les 9, la Sònia ha rematat el Tot Costa.
Doncs mira, i ho farem amb un document de veu, un àudio, un tall, digue-li com vulguis, de Munuera Montero al partit. Això mateix que li van veure García Verdura i que ens ho va traslladar a la Federació Espanyola de Futbol, ens ha fet el mateix sobre la final de la Supercopa. No és especialment sucós el contingut en general, això sí, dona explicacions del per què dels descomptes del temps afegit als jugadors, i sentirem ara el que li explicava de Jon del per què l'havia expulsat.
Vale, Palmeiro, roja, 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 le pega el latillo arriba.
Frenkel. La acción la haces tú. Yo te señalo la roja. Tú te tú vamos, sacas la roja.
Vamos.
Entra con los tacos.
Luego no voy fuerte.
Perfecto. La roja está confirmada, Frenkel. Fuera.
No vaig fort, li diu Frenkie de Jong, i l'àrbitre li explica que entra amb els tacs i que toca la tibia del futbolista, per tant, que és vermella. Tot plegat el dia en què us hem explicat que Álvaro Arbeloa ja ha estat presentat com a nou entrenador del Madrid, debuta demà contra l'Albacete.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
I també gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Manel Gil al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa i amb la prèvia del Racing Barça de Copa. Sergio, què et sembla el conegut Arbeloa?
La ignorància és muy atrevida, ¿no?